La veu dels indignats a Ràdio Pollença.
Hola, bones tardes. Com estàs? Estava entre que cerc la sintonia, que no la trobava. I ja s'acabava. I en Damià la volia escoltar.
Volia escoltar més perquè li agrada molt.
I l'hem de fer un poc més llarga. Perquè dura 49. I en Damià, que li ha assustat, perquè antes he posat la falca que anuncieu Petit Ple és la cançó del seu fill de bicicletes. No és aquesta.
No, aquesta no l'ha triada ja.
Bé, bones tardes i benvinguts una setmana més aquí de ràdio, cada 15 dies que vos tenim.
Bones tardes, Joana, bones tardes a tots. Aquí estem.
I vinga.
A banda que plogui, no. Ja és hora, ja és hora.
Tòquio.
Començarem xerrant un altre, és un tema important tractant cada poc, hi ha temes importants aquest a nivell econòmic, paradisos fiscals i l'altre tema important que avui potser no xerrarem, però potser si surt, com sempre, aquest dia s'ha sortit molt del canvi climàtic una altra vegada, són temes d'una vegada, avui sortia de les malalties subtropicals que arribaran a quasi tot el món, des fa dos dies que de lo que creix l'estiu a Espanya cada any o cada 10 anys, etcètera. La cosa està així, però començarem pels paradisos fiscals, no hi ha dubtes per suficient per salut, no hi ha dubtes suficient per tal, per educació, no hi ha dubtes suficient per les pensions, etcètera, etcètera, però hi ha un puestos que hi ha moltíssim de dubtes.
Sí, vamos, el paraísos fiscales, continuamente desde que empezó la crisis, empezamos los indignados, ya ha llovido, bueno, ha llovido más o menos, pero hace tiempo, y seguimos en lo mismo, cuando pasó esa crisis, no sé si os acordáis, porque claro, la memoria es que es muy corta a veces en las sociedades y no nos acordamos, pero se hablaba de que había que meter en vereda a los capitales financieros y que también había que hacer ir en contra de los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, este próximo 3 de abril seguimos luchando con lo mismo. Esto es la cuestión de que esto no, como al final no se ha hecho apenas nada desde entonces, desde la crisis del principio. Entonces, el 3 de abril va a ser el tercer aniversario, si nos acordamos, de los papeles de Panamá. Entonces, va a hacer ya 3 años que salió los papeles de Panamá, para el que no lo recuerde, que era una filtración de documentos que hubo de una firma de abogados en Panamá, que pasó a más de medio centenar de medios informativos en diferentes países y destapa un fraude fiscal cometido por líderes de todo el mundo. En su tiempo fue el escándalo gordo y esta es la fecha, como hace ahora 3 años, pues esta fecha es la que han elegido el Foro Social Mundial para celebrar cada año, el Día Mundial de los Paraísos Fiscales. O sea, ya celebramos a ver si acabamos.
Antiparadisos fiscales, supas que debo ser, ¿no?
No, es el
no
Día Mundial contra los, paraísos fiscales. Entonces, organizaciones como Oxfam y ATAC, que lo que están haciendo es tratar de concienciar la necesidad de acabar con estos escondites financieros que hay, cuya existencia, que lo sepamos, al final parece que no, esto es cuestión de los ricos y el Estado que quiere ir a por el dinero de los ricos y ya está. No, señores, esto hace que si estos señores y las grandes empresas y todos estos dineros negros están yéndose a a paraísos fiscales quiere decir que luego no hay dinero para lo que hace falta en nuestra sociedad para salir adelante. Esa es la cuestión. Entonces, el ATAC está diciendo que hay un fraude fiscal de 90.000 millones de euros al año tan solo en España. 90.000 millones de euros. Aquí jugamos de que 5.000, 3.000 le inyectábamos a la educación, otros 4.000 o 5.000 le han inyectado en sanidad, etcétera, etcétera. Estos son 90.000 millones de euros que se calcula, que se van, y resulta que la mayor parte de las evasiones son legales, semilegales, porque el problema que hay es que en un país hay una legislación que hace que eso sea ilegal, pero resulta que en los paraísos fiscales eso es legal. Entonces, ahí tenemos a los que más pueden, que son simplemente o gente muy rica o empresas muy grandes que tienen los medios para poder hacerlo y les merece la pena, y entonces están jugando continuamente para hacer opacos esos movimientos financieros, que lo que hacen es que ocultan el dinero y se lo llevan a otros lados y ya está. Entonces, en los estados que están haciendo prácticamente nada. Hablaron antes de que había que parar, había que cambiar. No se ha hecho nada en todos estos años de la crisis, no han hecho nada, ¿no?
Qualque vegada, de tant en quant, ara darrerament posen qualque multa a grans, a Google i això per...
Nada, però poca cosa. Les estan apel·lant.
En relació a les 90.000 milions, si no recordes, supos, quan abans ja dels papers de Panamà va sortir com un petit curt vídeo, un vídeo curt per explicar, aquesta ho vam explicar per televisió també, qualque programa, per explicar una de les maneres de funcionar legals dels paraïsos fiscals en relació a les grans empreses, i que començava amb una pregunta que, clar, que tothom contestaria malament, jo supos que segueix igual la cosa, perquè això és de fa 6 o 6 anys, que era quin és el país que més plàtans exporta, plàtans o bananes exporta a la Unió Europea, i no és Ecuador, ni és Colòmbia, ni és qualque país d'Àfrica, etc. I el país que més exporta és l'illa, no és un país, és una illa paradisa fiscal, l'illa de Jersey, d'aquests paradisos fiscals que té el Regne Unit, Anglaterra, perquè és el que fan també les grans empreses en Irlanda, tots aquests puestos que els impostos els aporten més baixos per atreure aquesta competència de treure capitals, etc. La mateixa empresa importa les bananes, passen a la compra, per exemple, si la compren a 50 cèntims el quilo, passen a... allà és les compres d'empresa, la mateixa, una sucursal, allà sí, saps que aquests puestos, molt d'aquests paradisos fiscals tenen doble, triple, quàdruple d'empreses en seu allà que habitants, o més encara. I després, la mateixa empresa, però l'altra part de l'empresa, els adu a Espanya, els adu a tal puesto, per tant, inflen els preus, els paguen a 50, els venen a un euro, per exemple, des de l'illa de Jersey a Espanya, i a Espanya els venen a 1,10. En realitat han passat de 0,50 a 1,10, 60 cèntims de benefici, a part del transport i això. Però com que el benefici a Espanya només és de 10 cèntims, perquè l'han comprat a 1 euro a l'illa de Jersey, a Espanya doncs pagarien aquests 10 cèntims, si no descompten transport ja és 0. I a Jersey, com que quasi no paguen impostos, la majoria dels 50 cèntims, que és la gran part del benefici, ho paguen allà. Això és un dels sistemes que tenen, a part que saben també que hi ha totes... negre, totes dobles negres i de narcotràfic, de tràfic d'armes, d'evasió d'impostos il·legals, etc. Una de les maneres d'actuar paradisos fiscals que n'hi ha per tot
y sigue porque es el capitalismo que está claro, los que tienen más dinero se llaman capitalistas. Eso sí, nosotros vivimos en un sistema capitalista y podemos ser capitalistas pretendiendo ser ricos, pero hay unos que son los ricos y ellos son los que hacen básicamente las leyes o las estructuras para pagar menos, ¿no? Entonces, ese es el problema, de que se paga menos porque lo arreglan y ellos son los que hacen la ley, hacen la trampa, hacen los chanchullos o no hacen los chanchullos, simplemente lo crean, un marco que a ellos les viene bien. Es la ley del embudo, el de la clase media, el pequeñito. A ti no te escapas de pagar los impuestos, van a por ti, tú sabes lo que ganas y van a por ti y eso es lo que te ponen de impuestos. Pero la gente poderosa, las empresas poderosas es lo que hace, lo que ha contado Damián. Eso mismo es lo que hace el Apple, por ejemplo, ha sido muy conocido, lo de los iPhones suyos era igual. Es cuestión de que juego con las contabilidades y hago como si fueras un trilero. ¿Dónde está la bolita? O sea, gano, no gano, y entonces resulta que el año pasado España le ha devuelto dinero a Apple, después de que ha tenido no sé cuántos miles de millones de beneficio. ¿Cómo puede ser eso si luego tienes ahí al carpintero que está tratando de sobrevivir, o al fontanero, etcétera, etcétera, cualquiera, en una empresa, y es que está acribillado con los impuestos? ¿Cómo es que para unos todo y para los otros tan poquito? Pues es simplemente porque los políticos no se mueven, es la historia de las puertas giratorias o lo que sea. Entonces, bueno, Oxfam Intermón, por ejemplo, de cara a las próximas elecciones generales, está pidiendo que en España se desarrolle de nuevo, en cada elección que hay, sea general o no, tanto estas organizaciones se mueven pidiendo eso, que un plan de urgencia contra el fraude fiscal, ¿no? Porque es la cuestión de que así no hay dinero para las cuestiones públicas. Y es que se incluya una lista negra española de paraísos fiscales que esté actualizada y esté elaborada sin interferencias políticas, porque, ¿os acordáis? Hemos empezado esta historia hablando de los papeles de Panamá. Panamá le pusieron como paraíso fiscal en la Unión Europea. Bueno, pues la última historia es que la han quitado ya. Es como que ya no es un paraíso fiscal.
Sí, pues tienen te han puesto en criterio de que si donen una petita información, si els hi demanes, ja te lleven de paradís fiscal, perquè a part de impostos baixíssims o zero, després hi ha secret de tot el que passa per allà, etc. Hi ha dos temes superimportants en relació a l'economia ara, de l'economia capitalista d'ara, i estan lligats. Un és els paradisos fiscals, que estem xerrant ara, i un altre que també se parla ara per les eleccions alguns partits que són, i que hem xerrat aquí molt, més són dos temes que tracta molt l'associació ATAC, que jo som membre de ATAC Mallorca, que és una organització a nivell mundial, és molt forta especialment a França, i des de molt davant, va néixer en 1998, no? fa temps, molt davant de la crisi, s'estem aquest dels paradisos fiscals i de transaccions financeres. Tots els bilions d'euros que hi ha en els paradisos fiscals, 6 bilions o això o més, els bilions d'euros que se moven cada dia en transaccions financeres especulatives sense pagar res per la lliure circulació. Lleis noves, això no és... Ho hem dit més vegades, no és perquè hi ha internet, etcètera, etcètera, no. Perquè hi ha internet, però perquè han canviat les lleis i poden enviar dobles aquí, dobles allà, i clar, poden enviar també dobles paradisos fiscals, poden invertir, comprar avui en aquestes màquines, en José, que està més ficat dins la tecnologia, les màquines que ho fan, que cada segon compren i venen a unes velocitats immenses, que pot produir... que moments, si falla un poc, com ha passat qualque vegada, moment de crisi forta. Això són milers i milers de milions d'euros que se perden a molt de països, que serien part dels beneficis d'aquestes grans empreses, que Quasi se podria dir que no sabrien què fer amb això, amb el que gasten en José Serrat dels 90.000 milions de pesos que se suposa que se perden més o manco per paradisos fiscals i altres estratagemes que hi ha, que també és sindicat de tècnic d'Hisenda, també xerren d'una xifra així de frau, etc. I el que xerra de salut, etc., si 4.000 euros, 4.000 milions d'euros per sanitat, per tal i qual. Per tant, seria molt de dos més, i suma això, més si se posa un impost petit a les transaccions financeres, especialment perquè no siguin, perquè l'especulació el que fa és crear molta inestabilitat i bimbolles, i etcètera, etcètera. No va a l'economia productiva, la major... Muntada també més va a l'especulació i no a la producció, i aquest sistema du això, i més duen aquestes desigualtats entre països, desigualtat dins el mateix país, etc, etc. Ja hem vist com sempre hem pensat com han aprofitat la crisi per encara apretar més els pens per a la gent, per enriquir-se més, i que els altres ens donen igual el que passa, que ja ho havíem vist abans en Àfrica, que és igual que se mori gent, el que fan les farmacèutiques, etc. Totes aquestes grans empreses que són les que dominen el món, dominen els polítics, no tenen moral més que guanyar, i han de guanyar més, i a més el sistema fa que necessiten guanyar més cada dia, i han d'augmentar els beneficis, malament siguin de milers de milions, si l'any següent no augmenten els beneficis, això no va bé, i per augmentar els beneficis els és igual la vida de la gent, la vida humana, que els humans segueixin en el planeta, qualsevol cosa. I això és una cosa tan clara, tan clara, tan clara, tant de milers de milions d'euros o de dòlars, o com ho vulguis comptar, que se perd, que se defrauden realment en les economies dels països, dels distints països, que estan clars, i com sempre passa, o com quasi sempre, no se fa res, perquè els que comanda és el que comanda, o perquè no tenen, o per les portes giratòries, que estan lligades a qui comanda. Jo me'n vaig després a tal empresa, després de ser ministre o el que m'hagi tocat, a part de tenir pensions per això, un sou. Així funciona el món, i ho hauríem de canviar, perquè hi ha gent que mor per aquestes coses o que viu molt malament, i no mos pot passar a nosaltres si no mos passa allà.
Bueno, esa sería la cuestión. Ahora es el momento, vienen unas elecciones, este año muchas elecciones, como simples consumidores del voto, algo así, podemos un poquito decir, ponernos más críticos y decir, bueno, es que a ver, ¿cuáles son los programas de los partidos con respecto a los paraísos fiscales, por ejemplo? Entonces ser un poco más discriminativo, sabiendo que está muy claro que si no hacen nada ni quieren hablar de los paraísos fiscales, quiere decir que a ti, que no eres rico, a ti, que no eres poderoso, eso te perjudica.
Per tant, cap paradís fiscal, i les transaccions financeres especulatives que paguin. Si cada segon, cada microsegon volen fer una transacció, que cada microsegon sí, paguin un poquet. I passam a un altre tema. Venga. Que està lligat, però. Perquè tot està lligat.
Qual hablamos?
L'ordre era la vivenda.
La vivienda, venga, sí,
crisis
vivienda.
De la vivienda.
La crisis de la vivienda.
Que la vam amb el nostre investigador especial.
Nada.
A investigar que no és una crisi només a Espanya, és una crisi bastant estesa en aquest món mundial.
És una història del sistema. De hecho, ahí ara ha sacado un libro, un señor que es sociólogo, profesor de la London School of Economics, y está hablando, por ejemplo, en defensa de la vivienda, ¿no? Ahora ha salido el libro en español, que se llama En defensa de la vivienda, y está contando los síntomas de las crisis de las viviendas, que son muy visibles en todas partes. O sea, está siendo un fenómeno bastante grande, sobre todo desde la crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque el coste de la vivienda está exprimiendo cada vez a los hogares, cada vez hay es una parte más importante y más grande del gasto familiar que está habiendo. Y también el número de personas que están sin hogar cada vez está, no hace más que aumentar, está aumentando en todos los lados, en casi todos los países, sobre todo en los países desarrollados. Esta es la cuestión esta que está dando ahí y que a la gente le toca mucho, porque esto te toca la fibra. O sea, el que en un momento dado tú en tu vida te veas, por lo que sea, que las cosas te van mal, que te vas al paro, que tu familia, que te has separado de tu mujer y no sé qué, no sé cuánto, y la gente sin vivienda. Esa es la cuestión que está dando y eso te toca, es como que te sientes un cero a la izquierda en la vida. Ese es el problema que tiene, todos tenemos derecho a techo y eso está puesto en casi todas las constituciones de todos los países. Las constituciones en esos temas resulta que parece que no son importantes, para otros temas son súper importantes, ¿vale? Para lo de la deuda la cambiamos y es súper importante, para lo del derecho a vivienda, el derecho a techo, se dice en castellano que queda muy bien, derecho a techo, no parece que sea una cosa que les toque mucho a lo que son los políticos grandes. A los que les está tocando, ¿quiénes son? A los ayuntamientos, sobre todo. ¿Por qué? Porque están viendo que sus paisanos, cada vez hay más gente en la calle o cada vez está la gente en unas condiciones más precarias con la vivienda, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Pues no es un problema de ahora, es un problema de hace muchos años. Yo hace años, cuando era chaval, esta era continuamente.
Uy, sí, que patencha.
Sí, aplaudimos. Yo me acuerdo de que eran continuamente, era la historia del final de Franco y después viniendo los primeros tiempos de la transición, y eran continuamente, hablaban de. Yo vivía en una ciudad grande, entonces era continuamente inaugurarse pisos de protección oficial. La cuestión de la vivienda pública se ha dejado de lado. No es la crisis. Antes de la crisis ya ha empezado completamente de que los poderes públicos se desentendieron y lo dejan en las leyes del mercado. Y el dejar la vivienda, es decir, el derecho a techo, en las manos del mercado, significa que todo se convierte en una historia de ganar y que al convertir la vivienda en una mercancía completamente, solamente se enriquecen unos pocos y el resto, pues cada vez peor, ¿no?
Especialmente Blackstone, ¿eh? De las grandes.
Bueno, esas eran las últimas que
las grandes multinacionales.
Las grandes, pero no, aquí hay siempre ha habido caseros y especuladores de todo tipo. La historia está en que había unas leyes de mercado que no les dejaban traspasar según qué cosas, pero si lo liberalizamos todo, lo mercantilizamos todo, pues entonces eso es lo que va ocurriendo, es que no es problema de construir. Si se construye nada más que para ganar, ¿cómo es lo que está pasando en Mallorca? El otro día lo estaba leyendo mucho en los periódicos, tanto Diario de Mallorca, Última Hora, hablando de eso, de que es increíble la Comunidad Balear, lo que se ha construido en los últimos años, y resulta que es cuando está habiendo los precios más altos de vivienda para la gente. La gente no puede vivir en su lugar de nacimiento. Bien, ¿Y por qué es? Pues resulta porque se está construyendo únicamente vivienda de lujo, que es la que tiene salida en un mercado residencial de alto standing o turismo o lo que sea, ¿no?
Está apoyándose a lo mejor no hay casos, sí que hay casos, i sobretot els però tots coneixeu casos de pressupost de sobretot joves que han hagut d'anar a viure a altres pobles perquè aquí viure a Pollença era impossible pel preu de lloguer o pel preu de compra. Que per anar a prop ja està bé, tenen un aixopluc a prop, no hauria de ser així, no hauria de passar, hauria de poder viure en el seu poble, però després hi ha tota aquesta gent que no té cap puesto on anar. O unes altres conseqüències que no són tan directes, són un poc indirectes, com el problema de metges, etc., de persones que no demanen les silles pel preu de la vivenda de les Illes. Si vaig allà, bé, que no guanyen res per el que he de pagar. Ja sabeu el que passa a l'estiu a Eivissa, etc., quan lloguen els balcons a 500 o 600 euros al mes, etc., per estar en un balcó dret a bany. Aquesta situació és més forta a determinats moments, a determinats puestos, però com diuen José, és una cosa més generalitzada, el manco a les ciutats i no, i el millor no, el que ara se mou un pot de l'Espanya buida o d'altres puestos que estan que de descent de població, que el que volen és que vagi més població que se va a les ciutats, és un problema greu i que té una vessant de vivendes d'avui en dia, ja crec que ja està clar que de lloguer social, i després un altre problema d'urbanisme i d'on se produeix l'economia, de relació Can Ciutat, etc., que és molt important i que s'ha perdut. Jo és que me cau l'ànima quan sent coses. Ahir o després hi ha un programa molt bo de televisió de la segona que fan, no sé què, de saber, de matí, que he sentit coses boníssimes, guapíssimes, que no sabia, d'art i d'això, i surt un economista anglès també que ha escrit un llibre, un urbanista anglès, i xerra de coses, de no separar tant després de feina, de dormir, etc., etc., molt bé, molt bé, molt dir, però després el que diu, però després ho diu, si això fa 50 anys, quan jo era jove, com en José en aquell temps, això ja se sabia, els urbanistes ja ho deien, fa 50 anys i s'ha fet tot el contrari, i ara quan un ho diu, hi ha gent que diu, mira que bé, però tampoc se fa. Tampoc se fa, però després es fa. I tot això, tot el que està en 78 clarament està interrelacionat. I tot això fa també que el canvi climàtic s'acceleri, perquè moviment d'un lloc a l'altre, no hi ha vivendes, tot a la ciutat, perquè la producció, cotxes, etc., el que ha passat amb les armilles grogues a França, totes aquestes coses estan relacionades. I mires i penses, mira, fa 40 anys això ja ho deia qualsevol, i supos que fa 100 anys també és trist, i però és
bueno,
així.
Bueno, pero es porque todo se mercantiliza, y el problema es que había unas cosas que se pueden mercantilizar y tal, porque son cosas de lujo, lo que sea, pero en cuestión de vivienda es que no tiene sentido la cuestión de mercantilizar completamente eso. El derecho se da la paradoja, esta historia que siempre se ha contado desde el principio de la crisis, la historia de que en España hay más de, ya no sé cuántos habrá ahora, porque se está volviendo a construir otra vez en lo mismo, había más de 3 millones de viviendas vacías, y sin embargo cada vez más desahucios, cada vez más gente que se va a la calle. Entonces, a ver cómo se entiende esto. Hay gentes que en otros lados están haciéndolos. Ahora es comentando, por ejemplo, hace unos días hay una iniciativa en Berlín Ciudad, que también tiene sus problemas, sobre todo por las grandes plataformas estas de alquiler vacacional en las ciudades, lo mismo que está pasando en Palma, que tienen un problema de viviendas. Entonces están ahora, quieren hacer un referéndum, tardará a lo mejor un par de años, y será un referéndum que lo que quiere coger es a la gente que tenga los pisos vacíos, obligarle a que los alquile, y si no, se les expropian. Eso, por lo visto, dentro de lo que es la ley alemana, se puede hacer más fácilmente. Seguramente que la ley española...
¿Y crees que Bruselas, a Bélgica, sortió una noticia el otro día, en el país, dies titulars, que si hubieran obligat també un colga propietari a vendre, o que ja vengués la casa per tenir-la, perquè feia 12 anys que la tenia buida, etcètera, etcètera. És un negoci de dret a propietat, però hi ha el dret a la vivenda, i després hi ha tota l'especulació, sobretot dels grans fons voltors aquests, Blaston, etcètera. El mercat no va... El mercat el diumenge és a la plaça, i l'altre que ha de primar la solidaritat, la vida humana, la cooperació, aquestes coses, que, i no l'home econòmic, que només pensa en com enriquir-se més, però que és un home teòric i mal teoritzat, perquè real no és així. T'interessa viure bé, dur-te bé, trobar-te amb la gent, saludar, que estigui contenta, etc. La vida ha de ser d'una altra manera, hem d'acabar amb el lliure mercat, especialment en aquests temes tan importants com salut, vivenda, etc. I acabar amb els paradisos fiscals, amb l'especulació financera, etc. Difícil, però si ens movem tots, possible. I crec que ens queda un minutet.
I ja està.
No, Joana,
vamos a ir mira
prontito. I sí. Podem despedir, nada. No?
En otro día, si ya no tocamos más temas, ya no da más tiempo y ya está.
Claro. Ya está, ya está. Adeu a tots, adeu, Joana, gràcies.
Adeu, fins d'aquí 15 dies. Gràcies.
Adeu.
Adeu.